11 i 7 del matí, saludem a aquesta hora el professor i músic Xavier Blanc. Molt bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia a tots.
Què tal, com estàs?
Molt bé, aquí, molt content de tornar-se aquí i de portar-vos temes que em sembla que us interessaran.
Aquesta temporada la vam començar forts, ja ho dèiem, descobrint d'on ve el nostre himne, l'himne dels Segadors, descobrint versions que parlen d'erotisme, d'altres que no.
Això et va agradar, eh?
Va sorprendre.
Et va sorprendre, en tot cas. Bueno, això sorprèn a tothom, eh? Aquestes recerques del Jaume Llats.
I avui, de fet, també ens pot sorprendre i força el que ens portes,
també,
Xavier.
Sí.
Un compositor italià, Antonio Caldara,
sí,
que de la partitura que avui escoltarem,
sí,
disseccionarem,
sí,
i trobem els mateixos elements interpretatius, em dius,
sí,
que s'utilitzen a l'actualitat al món del rapers,
sí,
i el hip-hop.
Sí, això pot semblar una mica agosarat, però ja veureu, a mesura que anem desglosant, que la similitud és molt gran. El que passa que passa desapercebuda i cal fer una escolta una mica més pujada de to, diguem, esmolar bé les oïdes per poder percebre tot això, cosa que hem fet ja molts cops, i aleshores, dintre de les partitures, descobrim tot un món inversemblant.
I qui era Caldara?
Mira, Caldara era un compositor italià del segle XVIII i que feia música de tot tipus, música sacra, feia òpera, i que es caracteritza... per nosaltres, la característica principal, no pels italians...
Pels catalans.
Pels catalans, és que va ser el compositor del Pio Belnome, que és la primera òpera que, segons els musicòlegs, es va estrenar, es va representar a Barcelona, és a dir, a Catalunya, i, a més, a tot Espanya. Perquè el que es feia... No, abans,
primera òpera,
La primera òpera. Després ara hi haurà...
A Catalunya i a l'Estat la va portar Caldara...
Caldara i...
Segle XVIII.
Segle XVIII. El que passa que això ja feia més de 100 anys que l'òpera s'havia inventat i que estava triomfant a tota Europa. Per què va arribar tan tard? És una llarga història. De totes formes, deixa'm dir que, de la mateixa manera que amb els Segadors vam veure que hi havia diferents versions i diferents opinions sobre quin era l'origen i que hi havia una versió de la Llats que deia això de la cançó eròtica, després hi havia una altra que deia que no tant, i després hi havia una altra que deia que hi havia aquella cançó jueva al darrere. Doncs amb això comença a passar una miqueta el mateix, és a dir, com més investiguen i més comencen a remenar els arxius i les biblioteques i les notaries i els documents, però en tot cas, l'oficial fins ara, tot i que se'n poden ara trobar d'altres, és la primera òpera, és aquesta. Això es va estrenar el 1708 i a la Llotja de Mar, a la plaça Palau de Barcelona, que en aquell moment era el palau que s'utilitzaven a Barcelona. Si voleu, escoltem les primeres notes de la primera òpera que es va estrenar a casa nostra.
A Llotja de Mar. Doncs per ser de 1708, trobo que tenim un bon àudio.
Sí, però això no és com... que bo. No és com aquell enregistrament del... Sí, no, el primer enregistrament dels...
Els oients que fa 15 dies escoltessin...
Sí.
El primer fragment, sí, d'Origen dels Segadors, ja, res a veure.
Amb aquell disc de pedra i tota aquella cosa. No, això és un disc que, mira, que l'he portat perquè el vegi. És el Pio Belnome. Això és un enregistrament que va fer un grup del Concierto Espanyol, dirigit per l'Emilio Moreno. Tot i que una mica com passava amb els nacionalismes de l'altre dia, que dèiem que tot era exportable, un nacionalisme a l'altre i tot allò que vèiem, aquí
així
també
és.
Passa una mica, perquè el Concierto Espanyol va enregistrar això a Lleida i i l'Emilio Moreno viu a Barcelona tota la vida, i aleshores vam enregistrar aquesta peça. Jo també hi toco aquí, aquests oboès que se sentien al final.
A El Pio Belnone?
El Pio Belnone, sí.
Aquí hi ha un tema teu o més?
No, tema no, jo hi toco. Participo, clar, els temes són...
No hi ha una composició, hi ha...
No, són de Caldara, tot. Això és l'òpera íntegra de Caldara. Llavors, Caldara, per què va venir a parar aquí? Doncs en aquella època es feia òpera tot arreu, i els reis, els que hi havia en aquella època, Espanya, el Carles II, el Carles III, el Felip IV, el Felip V, tota aquella colla de monarques, doncs no havien pogut fer una òpera com Déu mana, perquè els costava molts diners, mantenir tot l'imperi era molt car, i aleshores els virreis, el virrei de Nàpols, o dels virreis espanyols, tenien òpera tutipleni, i eren aquí d'això. Llavors, quan l'arxiduc Carles va recalar a Barcelona, per tota la història de la guerra de successió, que ara ens estalviem perquè n'estem fins al capdamunt de tot això, ara parlem de música només, doncs el cas és que quan es va casar, doncs va fer venir, es va casar amb la princesa Elisabet Cristina, doncs va fer venir el Caldara, que era un compositor molt de moda, i aleshores...
Tothom el volia.
El volia. Llavors el Caldara doncs va escriure una peça, i és aquesta peça que es va estrenar. A Madrid es feien coses una miqueta més petites, amb compositors més locals, no de menys qualitat, però que no se'n podia dir òpera, és a dir, que els monarques no consideraven òpera. I de fet es feia al Teatre de la Sarsuela, a Madrid, i d'aquí ve la Sarsuela, doncs ve d'aquella època de que es feien sarsuela, on deia, hoy tenemos teatro de zarzuela. Llavors d'aquí va quedar el terme de sarsuela, però no eren pròpiament òperes. Després el Felip V ja li va agafar el gust, el Felip V, que l'estimem tant, era un monarca que a més patia de depressió. I aleshores, una de les coses que apaivagava als vespres abans d'anar a dormir, la seva depressió...
Diuen que la música amansa les feres.
Música. Llavors es va fer venir el castrati més renombrat d'Europa, que era el Farinelli.
Bonica paraula, castrati.
Sí, sí, molt bonica. Llavors el Farinelli va anar allà i li cantava tres o quatre àries. Les males llengües diuen que sempre eren les mateixes durant molts anys, i ja es va quedar per allà. I llavors, quan parlem de l'òpera, de l'origen de l'òpera, és molt interessant veure quin és l'origen d'una òpera, no? Perquè l'òpera és un fenomen que comença en el Renaixement, i que junta solistes, orquestres, cors, hi ha poesia, perquè hi ha un llibret, sí. Hi ha arts escèniques, hi ha dansa, hi ha ballet, hi ha escenografia, hi ha pintura, és a dir, és una cosa multiartística que es dona en aquell moment. I el nucli central de qualsevol òpera, on les àries que es posaven de moda, després s'agafaven aquestes àries i s'exportaven per tota Europa, és a dir, que hi havia àries que eren hits, i els 40 principals, els 30 primers eren àries d'òpera, no? Ara suposo que escoltem una ària molt bonica, el començament d'una ària molt bonica d'aquesta òpera.
Escolta, i a tu, Xavier, personalment, professionalment, imagino que sí que t'agrada que s'investigui sobre l'origen de l'òpera, però que sigui Caldara el primer en portar l'òpera a Catalunya, ja t'està bé? O...
Sí, m'està bé, perquè t'he de confessar que jo no sóc musicòleg, salta a la vista. I...
O què vols dir, que salta a la vista?
No, que jo no sóc una persona que faci una recerca científica, sistemàtica, com fan els bons musicòlegs. Jo pico d'aquí i d'allà, em vaig informant, i però això no té res a veure amb el musicòleg. Jo el que faig és tocar, jo sóc músic, i aleshores m'agrada molt que s'investigui, perquè sóc un apassionat del passat, i aleshores m'agrada furgar una miqueta amb tot això, però i segueixo una miqueta l'actualitat musicològica, però no, no, jo vull que investigui qui té qualitats per fer-ho. Jo, com en aquest disc, toco el millor que sé fer. I escolta'm, aquesta àrea, en aquest, com passa tota, hi ha mitologia, hi ha, passa als Camps Elisis, hi ha Venus, hi ha Paris, hi ha Hèrcules, hi ha tot de personatges mitològics, no? I aquesta àrea, que cantava ara la Raquel Andueza, és una reflexió, queda parada, llavors el text, hi ha una reflexió melòdica sobre alguna cosa que abans ha estat passant. I aquest abans, el que ha estat passant abans i el que passarà després d'aquestes àries, que són cançons que expliquen una cosa, és el recitatiu. I el recitatiu és en realitat, el motiu del programa d'avui ve una mica per aquí. És el què és el recitatiu? Doncs el recitatiu és senzillament una cosa que es va posar de moda a finals del Renaixement i a principis del Barroc, i que és el que va donar cohesió a tot el moviment de l'òpera. És a dir, hi ha una manera de cantar com si estessis recitant, val? I aquí és on tota la trama, tot l'argument de l'obra es va desenvolupant. Aleshores, de tant en tant hi ha unes parades per fer aquestes reflexions sobre tot el que s'ha anat dient, d'acord? Escoltem un recitatiu i veurem de què estem parlant.
Gloria tua, la tua grandezza. De non toccar la piega che piacer va si rende.
Per tant, si ho entes bé, el recitatiu és important per saber tot allò que s'ha transmès fins al moment amb la música. És important. I encara més, pels qui no són amants de l'òpera...
Des del punt de vista dramàtic...
Imprescindible. Per entendre alguna cosa.
Sí, per entendre alguna cosa. I mira, i us explicaré per què. La música que hi havia abans d'això, i que estava considerada la millor música, era una música contrapuntística. Què vol dir contrapunt? El contrapunt ve del llatí, que vol dir punctus contra punctum. I això vol dir, eren melodies que anaven una contra l'altra, diguem, de manera harmònica, de manera ben sonant, quasi sempre, i això era com un galimaties, es tocava molt a les catedrals, que amb la ressonància, amb la reverberació, encara es barrejava tot. Llavors, en aquell moment, va haver compositors i gent de la cultura que van començar a tenir la sensació que això era un galliner, era com si tothom estigués parlant alhora. Val? És el que en el llenguatge col·loquial en diem un cànon, quan cantem Fra Geroni, i entra l'altra veu, tot això, doncs és això. Mm-hmm. Van considerar que era com algú que estigués llegint poesia i tots dos ara llegíssim un poema i jo comencés un vers més tard que tu
trepitjant.
I ens anéssim trepitjant.
Això és una pràctica, de fet,
com
qualsevol altra.
Com qualsevol altra.
Però en aquests moments es va veure que es volia...
Era molt meritori, però es va començar... Llavors tots els compositors ho feien. Mira, escoltem ara el Caldara, amb un crucifixos, que va escriure a 16 veus. No escoltarem les 16 perquè això dura molt, però escoltem el començament.
Aquí, quantes n'escoltem?
Ara n'estaven escoltant 4 o 5.
4 o 5?
Sí, després s'hi van afegint i la cosa es va complicant. No totes canten alhora, però en tot cas hi havia una tècnica, perquè això sonava molt bonic, òbviament, no és un galliner. Però en aquella època van començar a dir, i si agaféssim una veu i la emancipéssim de tot això, perquè
mira, mira, amb 16 em diu el Xavi Calvo. Ara sí. Ja has escoltat, no, que deia? Sí. 16 o
16, sí. El que
unes quantes.
Que has anat a triar just el moment que sonaven totes
a cor, no?
Llavors, clar, no hi havia contrapunt, diguem, era el d'això. Però mira, perquè veiem, ara veuràs, Xavi, un moment de contrapunt fabulós, és la peça que continua ara. És el cant dels ocells, que no és el cant dels ocells.
Sí, jo ara,
nostre, sí, dius,
també, veient
no és el, cant,
el tema famós, que venia a continuació...
No és el nostre, és un compositor del Clement Janikeng, que va viure a França, va néixer el 1485, va morir el 1558, això és ple renaixement, i escoltem quina era la tècnica, perquè escolteu per què van tenir aquesta reacció, eh? Això és el cant dels ocells.
Queda bastant clar, res a veure amb el cant dels ocells, i queda molt clar també el contrapunt.
El contrapunt, veus, només amb quatre veus el que eren capaços de fer. Llavors això van
aquí
dir,
dos masculines i dos,
sí,
femenines.
Això mateix, tenint en compte que una de les femenines és un contratenor, és a dir, que és una veu masculina,
amb
veu de falset.
És a dir, que gairebé hem encertat.
Exacte, gairebé, no? Exactament,
ens hi hem acostat.
T'hi has acostat molt. I aleshores, què va passar? Doncs va passar que al voltant, en el segle XVI, Florència, al voltant de la Camerata Fiorentina, doncs compositors com el Jacopo Peri o el Giulio Caccini van agafar la música i la van relacionar directament amb la literatura i amb els procediments que en aquella època es consideraven valuosos de la literatura. Això vol dir amb la Grècia i la Roma antiga. I van inventar una cosa que era una mena de llenguatge recitat, mig cantat, moltes d'aquestes partitures s'han perdut, i van inventar una veu, van treure una veu, la mà emancipada d'aquest contrapunt, en realitat van fer com una cançó, acompanyada amb la guitarra, tampoc n'hi havia per tant, però per ells en aquell moment ja es venia fent, els trobadors ho feien, però era una altra, dita de la música culta, això es va emancipar aquesta veu, se li va posar un baix continu, un acompanyament, i d'aquí va començar a sortir aquest recitat. I aquí sentim els ocells, de lluny.
Aquest era encara el cant dels ocells,
el cant dels ocells,
de Janikeng.
Sí, que ara anava sentint aquí ocells que tenia el cap ple de pardals ara mateix. Doncs escolta, llavors, el compositor per excel·lència...
Sí, estàvem a Florència.
Estàvem a Florència, que en el 1607 va escriure una òpera ja amb molta música, però molt relacionada amb el text i amb aquesta relació amb la Grècia antiga i tot això, va ser Claudio Monteverdi. I és el que es considera la primera òpera oficial de la història de la música, la fàbula d'Orfeo, l'Orfeo, que no fa gaire es va representar al Liceu i se segueix representant en teatres d'òpera. Escoltem com comença aquest Orfeo.
Per tant, Xavier, s'erigeix Claudio Monteverdi com el primer compositor d'òpera.
D'òpera, llavors.
Amb el que és ja el llenguatge...
El llenguatge operístic.
Operístic d'avui en dia.
Això mateix. I què van fer aquesta gent? Doncs aquesta gent, com que estava... Tot l'art d'aquella època estava tan interessat... De fet, el Renaixement és un renaixement després de l'obscurantisme, o presumpte obscurantisme medieval, i aleshores recuperen els grecs i els romans, doncs agafen la prosòdia dels grecs, això vol dir la manera de recitar, i i agafen el musiqué. El musiqué, pels grecs, era una barreja de cant i de recitat, en el que, en el seu llenguatge poètic, en el seu llenguatge teatral, fins i tot en els discursos polítics, cuidaven molt tot això. I la poesia i tota aquesta retòrica a l'hora de parlar tenia unes síl·labes llargues i unes síl·labes curtes. I la combinació d'aquestes síl·labes llargues i aquestes síl·labes curtes en feien el musiquer. Val? Llavors, això després va desaparèixer completament i ells ho van agafar intentant recuperar amb una accentuació diferent en la música, però no és ben bé el mateix. Ells ho van intentar i aleshores l'entonació de com es deien les coses és molt important. És a dir, tu quan jo et dic una cosa, a vegades diem, no és el que m'ha dit, sinó com m'ho ha dit. A vegades et sents ofès,
sí, sí.
No és molt important, però és que m'ho ha dit d'una manera, no? O si jo et dic...
Que no m'agrada gens.
Jo et dic, vine. O vine. És molt diferent, és una sola paraula, vol dir que l'entonació, si una síl·laba la llarga és més o no, defineix molt el llenguatge.
Als grecs els va funcionar?
Els va funcionar.
I el portar-ho
a l'òpera
també?
Amb el recitatiu, és a dir, intentaven que el llenguatge fos lliure, que així com en les àries, les partitures, els compassos, la mètrica, està tot molt marcat, en el recitatiu és una cosa molt més lliure, intentant representar aquesta manera dels grecs. Si voleu, escoltem ara amb un enregistrament així casolà un gran estudiós que ja ens va deixar fa uns anys, l'Agustín García Calvo, de la Grècia Antiga, que era d'aquests humanistes que ara en queden ben pocs, que parlaven grec antic i el sabien llegir i l'entenien, que abans això era una cosa més normal del que és ara. Escoltem-lo.
Hoy deseo y parcénica cémeno y egoronto cruceo en dapedo Metades φυσί podnia hebe, nectare voi no hoei, toi de χρυσεois de paesi, dei de hata lelus, troom polinei soroontes. Autike peirato cronides.
Aquí recita.
Això és un fragment
de la Ilíada.
De la Ilíada d'Homer. En grec antic, i hi ha unes síl·labes llargues, unes síl·labes curtes, i ja després, això, hi ha tot de noms, el troqueu, el llamba, l'amfibra, el tribaqui, el dacti, un pilot d'això, que senzillament és
massa estona, segurament ara se'ns faria passar.
Perquè és una cosa que nosaltres som incapaços de percebre. El que passa que això, al llarg de la història, s'ha anat utilitzant moltíssim. Es va utilitzar ja des de sempre en els textos religiosos. És a dir, sabem que tot això és de tradició oral, per això tenia molt valor, tot això és d'abans de l'escriptura. Llavors hi havia moltes religions, hi ha hagut, que han utilitzat aquest sistema de recitar i cantar, donant-hi molta importància a la pronúncia, per poder copsar l'atenció dels seus oients. Per exemple, en l'expansió del Corà s'ha utilitzat moltíssim. Escoltem ara algú...
Quin salt fem ara?
Sí, però ja veuràs, és que és el mateix. Escoltem el que passa en una mesquita.
Alam tara ila al-mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا
imagino que clarament, Xavier, ens hem de fixar en aquests finals allargats, tirats.
Exacte, enmig de cada això hi ha una sèrie de coses que s'allarguen per enfatitzar un determinat text, una determinada part del text. Això
és, també hi hauria la cantarella,
La cantarella, tot és indissociable.
I
és
aquí
a dir que...
també... ara sí, ara no, estirem quan no tenim el guió a punt.
Exacte, anem estirant.
Quan no trobem el paper.
Això mateix, mira, és exactament això que fem. I també el contrapunt, en el món de la ràdio també està molt mal vist. No podem parlar tots dos alhora.
Això els hem d'explicar als tertulians.
Exacte, doncs és això, que és exactament això. Tu t'interessa un baix continu que vagi fent, com ara això que va sonant de lluny, i una veu que soni neta i polida per sobre, doncs és això. Val, i aleshores, això vol dir que en totes les cultures un encavalcament entre el cantar i el recitar s'ha anat donant sempre. No calia inventar l'òpera, en aquell moment es va inventar, però durant totes les cultures això n'hi ha hagut. Hi ha fins i tot qui parla, hi ha un llibre que es diu Els Neandertals cantaven rap, que sosté la teoria...
Cap aquí anem avui.
De que els neandertals, abans del llenguatge que van ser capaços d'articular els homo sapiens, ells tenien una barreja de cosa de sons amb variacions en el to, en el ritme, amb un llenguatge corporal, una cosa que prèvia en el llenguatge però que s'assemblava bastant al recitat. El recitat cantat, és un recitat molt entonat, que és el que després, finalment, en el Renaixement, Monteverdi i companyia agafarien, aquesta necessitat de que no tot sigui ben bé cantat, sinó que també hi hagi un valor prosòdic en aquesta cantarella.
Recomanable, per tant, els neandertals cantaven
sí,
rap?
El que passa que ell ara, l'autor, que ara mateix no em facis dir, perquè no me'n recordo com es diu, aquest autor ara s'ha desdit una mica del títol, perquè no seria ben bé rap, ja ho posava en qüestió que rap fos una terminologia adequada, perquè realment el rap, ja ho veurem ara, és molt més sofisticat del que sembla, vull dir que hi ha una tècnica vocal de la parla molt més sofisticada que la que podia tenir un neandertal d'aquella època. Val, escolta, llavors, això ens porta a aquesta mena de troballa que hem començat el programa dient, és que acabarem relacionant l'òpera amb el rap, no? I bueno, com es fa això? Doncs bé, perquè el rap, que és una cosa que neix a principis dels anys 80, que és una de les parts de la cultura del hip-hop, i que l'acrònim de rap podria ser rim amb poetry, ritme i poesia, i que surt en als Estats Units molt relacionat amb el big dance, i que hi ha tota una cosa molt, molt extensa de, o sigui, moltes variants i tot un món que a mi se m'escapa també, perquè no sóc especialista en això, però en tot cas el que sí que és claríssim és que els rappers, els raperos, el que fan és agafar una base rítmica, en aquest cas, a vegades harmònica, segons els instruments que hi hagin, que és el que ells en diuen el beat, i que seria l'equivalent del baix continu. I a sobre tenen el flow, que és com aquesta capacitat que tenen d'improvisar i d'anar fent una cosa, creant rítmicament, però al mateix temps generant un text enginyós, a vegades molt dur, quan són les famoses batalles de galls, aquelles que lluiten un contra l'altre, i això arriba a punts molt sofisticats. Per exemple, una de les grans figures... Eminem, doncs escolta, escoltem el que fa. This liberty, hibbity, hibbity, hip hop. You don't really want to get into a piece of match with this rapity rap pack and the Mac in the back of the yak backpack, rap, rap, yap, 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 giddy gag nap. The exact same time I attempt these lyrical acrobat stunts while I'm practicing that, I'll still be able to break a motherfucking table over the back of a couple of faggots and crack it in half. Only realized it was ironic, I was under aftermath after the fact. How could I not blow? All I do is drop F-bombs. Feel my wrath of attack, rappers are having a rough time period. Here's a maxi pad, it's actually disastrously bad for the whack while the masterfully constructing this masterpiece. Cause I'm beginning to feel like a rap god.
Aquest és Eminem, sí. No sé si és del teu gust o no, Xavier.
Sí, aquest, sí, no és especialment del meu gust, diguem, però és del meu interès. Diguem que potser no és una cosa que jo me la posaré al cotxe, però sí que m'interessa molt, en un moment determinat, veure del que són capaços des del punt de vista de la prosòdia, és a dir, de la capacitat que tenen de comunicar amb un text jugant amb la veu, senzillament.
És a dir, que segurament t'has escoltat més d'una i dues i tres cançons d'aquest raper.
Molts, sí, de molts rapers. He triat aquesta, però vull dir que m'interessa molt. El que passa que no és una cosa que... Jo estic acostumat a una cosa i, vulguis que no, tenim una edat, ja. Posem amb els nostres filtres, amb els gustos. De totes formes, no tot el que hem vingut escoltant moltes vegades és una cosa del meu gust, és a dir, aquí mana l'argument de la història, no el meu gust, perquè si no, igual estaríem escoltant aquí Bach tot el dia o...
Sí, que és veritat, que ja ens ho va confessar un dia. Estava buscant informació sobre aquesta obra, dels Neandertals cantaven rap, tot i que també veiem que cantaven òpera, alguns... Sí. Hi ha informacions publicades, de fet, de de fa cosa d'un any.
Sí.
Principis del 13.
Sí, sí, és que és una cosa molt actual.
Quan el científic anglès Stephen Mitten va treure el tema.
Sí, i bé, diguem que els antropòlegs ara estan molt interessats. Evidentment, hi ha una dada que és molt significativa, és a dir, el creixement del cervell ve molt associat al creixement del llenguatge. Aleshores, els interessa molt veure com aquesta altra branca, els neandertals, que ara sembla que n'estem tots una miqueta més barrejats del que semblava, segons les darreres investigacions, doncs tenien un llenguatge particular que no va desenvolupar-se perquè l'espècie va desaparèixer. Perquè igual, si això s'hagués desenvolupat, potser ara nosaltres parlaríem de manera rapera i faríem els programes de ràdio fent això i portaríem aquí algú que parla amb un llenguatge molt més planer o menys...
No sé com quedaria tot plegat.
En tot cas.
D'Eminem, alguna cosa més?
Sí, no, d'Eminem res més, podria posar moltes coses i del rap podem agafar 50.000 temes, però volia posar un d'aquí, el Nash Scratch, perquè aquest fa una cosa que és en alguns moments una mica particular, i mira, per posar una cosa diferent, ell és capaç de rapejar amb una sola vocal, és a dir, triant textos que en els que només hi ha una vocal. Això no és una cosa novedosa, s'ha fet molt en poesia, s'ha fet molt amb altres àmbits, però el món del rap crida l'atenció. Llavors aquí tenim doncs una mena de rap de dificultat, diuen ells, 6, em sembla que diuen, perquè segons les vocals és més difícil. Ara he triat aquesta de dificultat. Sí, escoltem-la.
Quan has dit que és d'aquí, perdó, vols dir que és català o
sí,
és...
Sí, sí, és
Nach
Scratch. No sé si, ara mateix no sé si és català, això ja em fas... Ho hauràs de mirar
ara
tu.
Fem,
això, en tot cas, aquí està rapejant en castellà, però això no vol dir res. Ja veurem d'on és. Averigua-ho.
Doncs va, l'escoltem.
Nivel de dificultad 6. Vocal A.
Trabaja, plasma las palabras, haz las balas, atrapa ráfagas, al machaca cada sala, ladra hasta rasgar la garganta, saca las garras, las armas, las gradas harán palmas, la fama tarda, patán, jamás hallarás paz, amargas caras largas, arrastran la maldad, andarás a rastras, pagarás caras las cagadas, las carcajadas, sabrán saladas, tras tantas trampas, tras tanta jarana, tantas falsas alabanzas, tras tantas caladas, tantas almas traspasadas, para alcanzar la calma, tantas pájaras, Nach manda fantasmas al Sahara, charlas baratas, taladran hasta dar arcadas, barrafadas flacas acabarán mal paradas, tan malas...
Amb una vocal,
Amb una vocal,
amb la A.
Després passa al nivell 7...
Sí, aquest era el nivell 6.
No sé què, llavors, perquè depèn de la vocal és més difícil trobar vocabulari i fer textos que tinguin sentit com aquest. Va, és una anècdota, però en tot cas...
La Wikipedia ens diu rapero español, inicialmente conocido como Nach Scratch... Actualmente ya conocido como Nach, nascut a Albacete, tot i que criat a Alacant.
Doncs mira, ja
li hem de dir Nach.
Doncs diem-li Nach. Doncs aquí teníem el Nach. I escolta, això, diem, és una reflexió sobre com amb el llenguatge relacionat amb la música ens podem relacionar de moltes diferents maneres. O bé només recitant, o cantant, imitant el recitat, amb un acompanyament o sense acompanyament, etc. Llavors, a vegades hi ha gent que són capaços de interpretar una peça d'una manera tan especial que poden alternar en fragments molt curts el recitat i el cantat. A vegades és perquè no saben cantar, però això no els hi treu valor a la seva capacitat comunicativa. El que és un crac de no saber cantar i cantar al mateix temps, i recitar, però no recitar, i no saber ben bé què és això, és l'Albert Pla.
I de tant que somiava mai es despertava. I a l'escola, esclar, mai s'hi presentava. Però la mestra mai li posava una falta i sempre la provava. Acabava estudiant o estudiava. Però somiava. Carai, quina senyoreta, que simpàtica que era, que somiava que era una marreca i cantava com una gitaneta a les nits de lluna plena.
A tu, Xavi, ens l'has presentat com un crac, però alhora com algú qui no sap què vol fer, què vol cantar,
sí,
com ho ha de fer.
Però vull dir que des del punt de vista convencional... és impossible qualificar-lo com un cantant.
És únic.
Sí, no reuneix uns requisits de veu, però és que no ho necessita. Després, no és un rapsoda, no és algú que estigui recitant. Senzillament té això. Això no és l'única persona, eh? Vull dir que fa valdre els seus valors d'expressivitat i la seva capacitat d'explicar històries d'una manera que la gent li interessin, perquè ja tenen una visió molt particular, eh? No necessitem ser Caldara per això. Segurament és molt més interessant el que explica aquí l'Albert Pla per nosaltres en aquesta cançó Somiar truites que el que es pugui explicar Caldara sobre Hèrcules i, d'acord, són valors diferents. Senzillament aquí el que vull recalcar és que dins el món de l'òpera hi ha un valor que és el recitatiu, que va venir d'aquest món, eh? Llavors la gent quan van allà i s'asseuen a la butaca del Liceu, doncs venen de tot aquest món, és a dir, que estan allà asseguts al Liceu, però al mateix temps l'Albert Pla està fent una cosa que en l'origen de l'òpera també es feia, que és aquest recitare cantando.
No, s'ha de ser conscient, com sempre diem, no? D'on venim, d'on ve en aquest cas l'òpera,
sí.
Què hi ha jugat en cada moment. Hem començat amb Caldara
i voldria acabar amb Caldara, sí, però...
Digue'm què és el tema on t'escoltarem tocar
No, mira, precisament, per no escombrar cap a casa, que això és molt lleig, ja ho he fet al principi, però això era casualitat, volia posar la primera peça que sonava a Barcelona com a òpera.
En
aquella sí que hi tocava.
Ah, d'acord, jo pensava que em deies en el CD, no? En aquella mateixa ja tu hi eres.
Sí, i aleshores, l'última peça he triat un ària. Per què? Perquè el recitatiu, precisament perquè no entenem què ens estan dient en italià, perquè melòdicament no té el valor que tenen les àries, a nosaltres ens interessa molt menys, i per això penso que és una bona manera d'escoltar una de les últimes àries de l'òpera que es va escoltar per primer cop a Barcelona.
Fantàstic. També Barcelona, aquesta?
Sí. Tot això és de la mateixa òpera.
Que és doble, triple...
Això és un CD doble, però senzillament per les dimensions de la peça, perquè les òperes són molt llargues. El Pio Belnome, com totes aquestes òperes, duraven moltíssim, perquè hi ha molt recitatiu, que ara actualment se'ns fa una miqueta pesat, perquè, clar, melòdicament no tenen interès perquè el tenen des del punt de vista de la prosòdia. Uh-huh. Però, clar, si no entens el que diu, llavors és com escoltar el García Calvo llegint en grec, que al final dius, bueno, escolta, tradueix-m'ho al català, sisplau.
I ens queden menys d'un minut. Veig que has portat un llibre avui també, Xavier.
Sí.
O vols que ho deixem ja...
No, el llibre era senzillament...
El podem lligar?
El podem lligar... No,
o
no
era el teu llibre de lectura ara mateix?
No. El portava per si ens feia falta posar un exemple de prosòdia i de prosòdia cacofònica. És a dir, llegim, si tu i jo llegim això... Un poema,
una estrofa
havia portat un poema d'en Foix, doncs el llegim una sobre de l'altra, però d'això sonarà igual que el cant dels ocells del Janekan, o sí, per això
haguéssim pogut fer contrapunt.
Sí, però no, a vegades ja el fem sense voler, i no ha calgut, el portava per això, el veus aquí sobre, però res més, era això. Jo crec que amb això ja hem pogut relligar d'una manera interessant l'origen de l'òpera a Barcelona, a Catalunya, a Espanya, amb el món dels recitadors, dels cantautors, dels raperos, i veure que en realitat a tots els músics ens mou el mateix, una necessitat molt profunda d'expressar alguna cosa.
Xavier Blanc, professor i músic, que no musicòleg. Gràcies,
clar,
I fins d'aquí 15 dies.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-me.
Sant Cugat a fons, de 10 del matí a 1 del migdia, amb Sergi Alemany.